La roba de segona mà renta. Justament estem parlant d'higiene.
Igual és gent que no és ni d'aquí. I l'ha portat a vendre i se la posen encantats
de la vida.
I és allò. I el mare en té en tinya.
I em volien capitar el pit. Un altre pis, la cuina, que tinc una cuina econòmica d'aquelles que van amb carbó i llenya.
De l'època del 36, del 36.
Abans, del 36.
Ben bé que anaven, eh?
Allà posa 1920, fabricante Orbegozo.
Ben bé que anaven.
Doncs, escolta, tampoc. Ui, no, que això s'ha de treure, s'ha de fer una cuina nova.
Home, evidentment.
Però no pretendrà que la gent cuini amb una cuina econòmica.
Perquè no és el preu que valgats. El preu, el favor que els hi fas, que van al bosc, agafen quatre pinyes i
molt
quatre
pràctic,
branques. Ara que ha fet vent, està al carrer, cony, gratis, agafes les branques que han caigut dels arbres, ho puges a casa.
Miri,
i
vostè és un rata. Perdoni que li digui així directament. És un rata, perquè
tu,
això...
Tu, tu ets com la Marisa.
Com qui?
Com la Marisa, una nana que volia llogar un pis i em va dir que no, que el vàter aquell que no. Ui, que tiene cisterna d'eixes de que va con cadena. Eso me lo tiene que hacer nuevo. Ui, los tubos que son de plomo.
Anava més bé la cadena que no passa aquests
botons d'ara. I el plom que donava minerals pel cos.
Però no,
el plom es va retirar de totes les nenes.
No,
home, perquè era que ens generava
càncer. Perquè t'aboques a la tassa per beure.
Però l'aigua que surt de les canonades amb plom és cancerigen.
No,
que és la canonada de...
I a més, a dalt al terrat hi ha un quarto amb els dipòsits, hi ha coloms i allà està...
Ah, d'aquests d'Uralita?
Sí.
Que s'han de retirar, que es van retirar perquè eren cancerigens també.
Encara funciona, eh?
Per què s'ha de retirar?
Home, perquè hi ha una normativa que diu que s'han de retirar.
Tinc els dipòsits sense tapa i en colom.
Molt bé.
Allà rondant.
Ole, com a propietari.
Sí, veuen, no, els coloms.
Veuen i s'hi caguen, però això dona vacuna pel cos, dona defensa. I escolta'm, i el cinquè pis que volia llogar, i escolta'm, volíem fer canviar el termo i la cuina d'allò perquè eren en butano, i uns nanos joves, i escolta, aneu tan, no tanto gimnasio, pues sube las bombones, tu.
Claro.
Aquí, tanto gimnasio.
Mira,
tu, se'n vagi tot a la merda. Qui no llogues perquè no li dona la gana, ara, perquè jo de pisos tinc els que vulguis i amb el límit de 2.000 euros, que més just que
però
això
límit,
no trobaràs.
Perdoni, límit què vol dir? Que...
Límit, que cobro 2.000, que d'aquí no baixo.
Com a mínim. Sí, que d'aquí no baixo.
Ah, vostè, límit, o sigui, el límit és...
Com a mínim, com a mínim.
Jo pensava que era el topall.
No, de 2.000 no baixo. Si veig algun que això hi executi...
Però parlem de 2.000, quants metres quadrats? 180,
no,
130?
No, són de 60 el més gros. Són aquelles habitacions que t'hi cap al llit i la tauleta.
Sí. O sigui, per una porqueria de pisos que deu tenir vostè...
No, abans, això... No, no te t'hiboquis, eh? No te t'hiboquis, eh?
Disculpi, amb això que
t'ha dit
amb vostè. Cuines antigues.
No.
Canonades que desprenen tòxics.
Però vostè és un...
Per favor.
Un gran tenidor, que diuen.
Un gran tenidor. 80 pisos.
80 pisos.
I digue'ls que fas de fiança.
Però ho porta, perdoni.
Fiança són, ara que els hi cobrava, 6 mesos.
Mesos. Sis però no l'han denunciat mai,
6 per 2, són 12, això són 12.000 euros. Sí,
quina negre, vergonya.
No vull jo transferències, que conti
no.
Lloc, eh?
No,
que jo ens hi gent de... No.
Trinco.
Melodats, i després ja no estàs.
I quan se li produeix, per exemple, un cas d'un pis ocupat, com ho resol?
Llavors tinc els nanos, tinc uns...
Quins nanos?
Nanos, una gent...
Que busquen feina, gent que busquen
una
feina.
Una gent que venen sort de països, d'allà al nord, fortots i d'allò, i negocien ràpid, eh?
Ja dona feina sí, a moltes persones.
Sí, resulta que serà exemplar, aquest senyor, ara.
Ensenyen
si no
unes barres, diuen, mira... Piquen una mica allà a la porta, aquí hi ha algú, com la Vicenteta, piquen amb la barra ferro, piquen amb la barra ferro la porta i marxen com a conills.
Bueno, Mònica Forcada, gràcies. A veure, són les 6 i 3 minuts, deixem obrir línies amb els serveis informatius, perquè tenim una reunió per mirar de desconvocar la vaga de la setmana que ve del Departament de Salut, és a dir, la vaga dels sanitaris. Com ho tenim, això, Joan Torres?
Doncs mira, Salut i el Sindicat Metges de Catalunya estan reunits des de fa una mitja hora, aproximadament, per intentar arribar a aquest acord que eviti l'aturada sanitària prevista pel dimecres i dijous que ve. Els professionals sanitaris, però, en principi, no confien gaire en aquesta reunió i lamenten que sigui la primera trobada d'aquestes característiques des que es va anunciar la vaga. Demanen mesures concretes i contundents per solucionar d'una vegada per totes la sobrecàrrega càrrega assistencial i la falta de sanitaris i també un calendari concret per aplicar-les. Paral·lelament, la setmana que ve també hi ha prevista una altra vaga de mestres i professors. En aquest cas serà demà, quan el sindicat majoritari de l'ensenyament, USTEC, es reunirà amb Educació per negociar. Els docents obren la porta a desconvocar la protesta si s'avança en el tema de l'avançament del calendari escolar i en el pacte d'estabilització d'interins. El govern espanyol i el francès abordaran l'obertura dels passos transfronterers en la cimera hispano-francesa de demà a Barcelona. Són 8 passos que França va tancar durant la pandèmia i que el govern espanyol vol obrir com més aviat millor. La Moncloa també assegura que faran seva una altra de les reivindicacions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que és la defensa de l'oficialitat del català a Europa. La cimera començarà demà a les 11 del matí al Museu Nacional d'Art de Catalunya i, paral·lelament, una manifestació independentista convocada per les entitats civils i els partits i protestarà en contra. La polèmica per les mesures antiavortament de Castella i Lleó arriba al Parlament Europeu. La vicepresidenta de l'Eurocambra, la socialista Evelyn Regner, qualifica d'inacceptables els canvis de protocols anunciats per Vox que obligarien els metges a oferir proves addicionals a les dones que vulguin interrompre l'embaràs.
Frei. Lliure vol dir lliure de qualsevol restricció, de qualsevol pressió psicològica i de qualsevol pressió exterior. Si li ensenyen fotos del fetus i ha de sentir el batec del cor, llavors aquella dona no és lliure. El que està passant a Castella i Lleó ens afecta a tots. Ens recorda l'Hongria d'Orbán. És inacceptable.
Inacceptable. A tot això, el govern espanyol continua esperant que el govern de Castella i Lleó li aclareixi si finalment tirarà endavant o no les mesures per decidir si porta la qüestió als tribunals. El PSOE reclama al PP que trenqui el govern autonòmic amb Vox i li ofereix governar en solitari si ho fa. I una dona de 53 anys ha mort en un incendi a casa seva asseguda a Calafell, al Baix Penedès. El foc ha començat al menjador d'aquest habitatge a quarts d'una del migdia i ha calcinat pràcticament tot el pis. Quan els bombers hi han arribat han trobat la dona amb cremades greus. El sistema d'emergències mèdiques l'ha atès, però no ha pogut fer res per salvar-li la vida. I ara els esports amb Miquel Agut.
Memphis Depay marxarà traspassat a l'Atlètic de Madrid a canvi d'entre uns 3 i 5 milions d'euros en una operació a la qual no entrarà Yannick Carrasco, pretès pel Barça. El jugador, que acabava contracte el 30 de juny, ja no s'ha presentat a l'entrenament d'aquesta tarda per preparar el partit de Copa de demà al camp del Ceuta. A banda de Memphis, tampoc no han entrat a la convocatòria ni Araujo ni De Jong, que descansen seran. El lloc del migcampista viatjarà a l'Alarcón, jugador del filial. Qui es juga avui l'accés als quarts de final de la Copa del Rei és l'Espanyol, que visitarà el camp de l'Atlètic Club de Bilbao a partir de les 8, des d'un quart d'hora abans a RAC1. Els blanquiblaus tenen la baixa d'última hora de Braithwaite per un cop, mentre que Simo està pràcticament descartat. Un Espanyol, per cert, que avui ha fet oficial la incorporació del lateral dret Pierre Gabriel, a canvi de 2,5 milions d'euros si és que finalment se l'acaba quedant. Arriba cedit fins a final de temporada. Tornant a la Copa, d'aquí menys d'una hora, a les 7, Sporting de Gijón, València, i a les 9, Llevant Atlètic de Madrid i Betis Osasuna. I per últim, fora del futbol, avui també hi haurà bàsquet en partit per l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina. Rebrà a Fontejau el Malines belga a partir de 3:15.
I pel que fa al temps, demà ens llevarem amb més fred. Entre la matinada i el migdia nevarà a partir d'uns 200 metres només a l'Alt i al Baix Camp, sectors del Priorat, a la Conca de Barberà i en àrees de l'Anoia, la Segarra i les Garrigues. A més, al llarg del matí nevarà en moltes àrees del Pirineu i el Prepirineu. A la tarda arribaran noves precipitacions que afectaran les comarques de Lleida i Tarragona, el Pirineu i el Prepirineu oriental i la Catalunya central. La cota de neu, però, ja se situarà aleshores cap als 600 a 800 metres, fins i tot per sobre dels 1.000 al Pirineu occidental.
RAC 1. A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023 et moguis com et moguis. A Feubert ens movem amb tu.
Posa't en Moda Rebaixes. Moda Rebaixes la Mallorquina. Fins al 50% de descompte en roba de la llar. Sí, sí, fins al 50% de descompte. Compra també còmodament des de casa a la mallorquina.es o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé ni em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresi i amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresi.
Per Sant Antoni arriba la corrida.
El 20, 21 i 22 de gener a Porreig.
Amb cercavila infantil amb el joc de les cintes. Espectacle de doma natural en llibertat. Volteig cossac i altres novetats a càrrec de Miron Bocossi al circuit de la corrida.
Diumenge 22 la festa del porc amb venda d'embotits, alimentació i artesania, desfilada de carruatges i les esperades curses de la corrida.
Us esperem a Porreig. Tota la informació a lacorrida.cat.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC1.cat. Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 10 minuts. En els propers minuts posarem el focus amb el que passarà demà a Barcelona. El Museu Nacional d'Art de Catalunya serà la seu de la cimera hispano-francesa, aquesta segona trobada d'aquestes característiques que es fa a Catalunya. La primera va ser el 2006 a Girona, amb l'aleshores president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i Jacques Chirac. Demà Pedro Sánchez i Emmanuel Macron presidiran una trobada a la que també hi assistirà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Serà una cimera marcada pel que pugui passar dins, però també pel que pugui passar fora, sobretot per la protesta de les entitats independentistes. D'aquestes i altres coses en parlarem els propers minuts amb el Josep Maria Martí Rigau, cronista, periodista i cronista parlamentari. Josep Maria, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut. Bé, estem a poques hores d'aquesta cimera. Els Mossos activaran fins a 12 unitats del cos per vetllar per la seguretat de la cimera i lideraran el dispositiu, tot i que en coordinació amb altres cossos i forces de seguretat de l'Estat. Per tant, els Mossos no estan en sols, sinó que també ho faran amb la Policia Nacional. Entitats i partits independentistes han convocat una protesta, això sí, d'hora, a les 9 del matí. L'ANC, Òmnium Cultural i el Consell per la República critiquen que el govern espanyol hagi decidit fer la trobada a Barcelona per certificar la fi del procés. Aquesta crítica de tots aquests organismes, tu creus, que és la primera qüestió que li trasllado al Josep Maria Martí Rigau, vostè creu que posen dificultats al govern de la Generalitat?
A veure, crea una complicació. Això és indiscutible en la vida del govern i de Pere Aragonès, el seu president, perquè al final hem vist que no era l'inicial desig, però al final també Esquerra, per no quedar-se sol davant la unió de tot l'independentisme una altra vegada, Esquerra doncs també tindrà una participació a la manifestació. Això ja de per se, o sigui, això d'estar allà a la qüestió institucional i a la qüestió que protesta simultàniament, això ja és un conflicte.
Però és estrany.
Clar, ja és un conflicte. I, escolti, que jo penso que Pere Aragonès sí que hi ha d'anar com a president de la Generalitat. Una presència institucional. Però, esclar, el que costa de que la gent entengui, i els mandataris que estan reunits també, és que, esclar, que mentre un dels líders d'Esquerra Republicana està allà rebent el president francès i a totes les personalitats que vinguin, a 100 metres o 50, allà on estigui el cordó posat, hi haurà l'altre líder del partit, que és Oriol Junqueras, i una representació d'Esquerra, xiulant, i, en fi, això crea un conflicte. Però, atenció, també crec que crea un conflicte important per les entitats sobiranistes i per tot el sobiranisme, perquè, esclar, vam estar molts anys molt acostumats a les grans manifestacions, les grans trobades, la gent responia. Ara l'estat enemic no és el mateix. És indiscutible, tot i que gràcies al ministre Bolaños, que va ser el primer que va dir allò, així ho fem a Barcelona perquè tothom vegi que el procés s'ha acabat. I, esclar, això jo crec que va ser un error terrible. Potser es podia comentar d'alguna altra manera, però això va ser un error terrible, que s'hi van apuntar alguns altres, ministres i els càrrecs. I, esclar, aleshores, aquí es tracta de demostrar que el procés, com el coneixíem l'1 d'octubre, i fent els actes de l'1 d'octubre i tal, aquest sí que ja està mateix Jordi Sánchez, l'exdirigent de Junts, ho va dir, aquest procés d'aquesta manera està acabat. Ara, el procés d'un desig d'independència d'una part notable del poble català, això no està acabat. Aleshores, fer una demostració de força demà, quan hi ha un cert un claríssim desencant de molta gent, serà un dia molt fred, demà, a més, serà un dia molt fred. I és un dia feiner. Home, són una sèrie de factors que si punxen, si no hi ha una quantitat notable, no parlem ja de 7.000 persones, això ja ha passat a la història, de moment, però si no hi ha una presència mínimament respectable, també se la juguen. Així se la juga, per mi, tant el govern i Pere Aragonès, com també les entitats sobiranistes. A veure què passa.
També la Pere, quina volta li dona sobretot el que són els diferents partits polítics i la premsa espanyola a que Pere Aragonès estigui fent d'anfitrió i que Oriol Junqueras estigui fora, escridassant aquesta cimera, no? Aquesta lectura també generarà, suposo, en contra d'Esquerra Republicana.
Evident.
Que s'utilitzarà en contra també de Pedro Sánchez.
Segur. Si la protesta de fora va molt bé, s'utilitzarà contra Sánchez. Si no hi ha pràcticament protesta, també es dirà que és un èxit, però de les forces de l'ordre... O sigui, estem parlant de determinada premsa, clar. Uh-huh. Aleshores, és allò que estem en un moment, i per mi, que això ho havíem comentat alguna vegada, per mi, demà comença, és allò, el xupinazo dels Sanfermins, demà comença una activitat política, extrapolítica i judicial, perquè hi ha molta cosa judicial pel mig, també.
Ara hi entrarem.
Que desembocarà, acabarà, crec jo, el mes de maig, l'últim, sembla que és el 28, l'últim diumenge de maig, amb les eleccions municipals i autonòmiques a la majoria de les comunitats autònomes espanyoles, i preparem-nos, perquè venen 4 mesos de molta activitat. Realment, ja ho he dit abans.
Però, disculpi, el president de la Generalitat tindrà ocasió, perquè diu que hi vol ser-hi present per parlar, doncs, per exemple, del corredor mediterrani, dels passos transfronterers tallats, de les interconnexions energètiques, del català a Europa, tot això en quin moment ho podrà traslladar si la cimera és entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron? És dir, quan et coles per parlar d'aquestes coses, vull dir, com et coles? Va dir, sí. Clar, si jo quedo amb el senyor Marcelí, sí. I vostè ve, em fa d'anfitrió, doncs em sembla bé, però jo he quedat a parlar amb el senyor Marcelí, sí, i a mi vostè no em vingui, amb els seus problemes de si l'americana té una taca, no sé si m'explico.
Miri, les agendes d'aquest tipus de cimeres...
Per això li pregunto, està agendat això, aquesta trobada bilateral, o això és...
Jo no l'he vist, l'agenda, però ja. Me l'imagino, perquè vaig estar uns anys a Madrid i vaig moure por ahí. Escolti, les agendes aquestes es tanquen, els serveis diplomàtics d'un i d'altre país es tanquen amb bastanta anticipació. Pere Aragonès encara no se sabia si aniria, si no aniria, quan ja estaven tancades les agendes, això segur. Les agendes, el protocol, la seguretat, tot això. Primer va tot això i després s'anuncia que hi ha la cimera. Però primer hi ha una sèrie de coses. Perquè si en aquí el president Macron, o el que sigui, però sí, en aquest cas...
És Emmanuel Macron.
Si Emmanuel Macron ve aquí demà i li treuen un tema... Espanya, Pedro Sánchez, que treu un tema que no estava agendat i que ell no s'havia preparat i no tenia...
Dirà que
d'això no en parla, però a sobre s'empiparà bastant. Sí. I dirà, ja li faré gruar la propera vegada. Sí. Això no li interessa tampoc a Pedro Sánchez. Quin paper, si la cosa és quin paper, quin rol, com Pere Aragonès i l'alcaldessa Colau, que també hi serà, poden influir d'alguna manera en la reunió? Sincerament, jo crec que tenen poc marge, per no dir que no en tenen cap. Sí que o sigui, ells estan allà per fer d'anfitrions, els han deixat que estiguin allà per fer d'anfitrions, venen a Barcelona.
Perquè, disculpi, ara Aragonès diu que ha enviat una carta a Pedro Sánchez,
això és una altra cosa,
amb el llistat de temes que vol que tractar en la trobada.
Sí.
Estem tots posant el focus a aquesta trobada, però, i aquí tenim el president de la Generalitat que diu que ell colarà els temes i que podrà parlar dels temes i que li ha enviat una carta amb els... Però jo per això li preguntava, vostè que coneix totes aquestes trobades, quan et coles per dir...
El marge que té Pere Aragonès i Ada Colau també, encara menys...
Però Ada Colau, que jo sàpiga, no vol plantejar res.
No, però serà per allà.
Bueno, ja, però una cosa és que tu facis d'anfitrió, la que tal,
la benvingut.
Ja, bueno, que és el que, va a Ada Colau. Ada Colau va a la foto. Ella, que jo hagi escoltat d'Ada Colau, tot i que ja dir, cada cop que parlo ja tinc els seguidors de Colau que se'm llencen a la jugular.
No,
no, és que no pensa preguntar res ni, que potser és el que s'ha de fer. Anar a fer d'anfitrió, benvinguts, seguint aquí fem la fotografia.
I adeu-siau.
Però Pere Aragonès ja ha fet una llista, una carta, li tractaré això. Per això sí, li preguntava, bueno, quan ho tractaran?
Però aquí li ha enviat, a Pedro Sánchez.
A Pedro Sánchez.
Perquè Pedro Sánchez i el seu equip ho agendin o no. Ah. Segurament, oh, clar, és que va així. Va així,
però ho han agendat?
Ah, no ho sé, perquè jo l'agenda no l'he vist, i no l'ha vist ningú l'agenda, però algun dels temes que reclama o que demana o que sol·licita Pere Aragonès es tractarà en la reunió, com per exemple el
corredor mediterrani.
Corredor mediterrani. Sí. Home, segur, segur, però...
O sigui, a la carta no hi havia cap referència a la qüestió política, eh?
No. O sigui,
tot era això. El corredor mediterrani, sí, sí. Les qüestions dels passos fronterers amb França i Espanya, sí, que estan tallats,
això és molt fàcil,
les interconnexions energètiques, home, potser sí que Pedro Sánchez li traslladarà el que li digui Pere Aragonès a Emmanuel Macron.
Alguna cosa... Segurament sí. I també Pere Aragonès pot tenir, i jo crec que si pot ho aprofitarà, perquè és l'únic moment que té, el que feia, això és el que feia Maragall i el que feia Pujol, que es trobaven en la mateixa situació, se'n feien moltes de cimeres aquí. Abans del 90, el 92, el 96, es feien moltes coses aquí, i venien molts mandataris, i només cal repassar les fotografies de les visites de la reina Isabel II, amb quantitat de gent. I què passava? Sí, hi havia el cap d'estat en alguns casos, o hi havia el president del govern que fos en aquell moment, i els presidents de la Generalitat, i miri que parlem de dos pesos pesants, Pujol i Maragall, que parlaven idiomes i que se sabien moure bé i tal, entremig, saludava això aquí a la ciutat, i entremig, en aquesta situació, mentre abans de començar la reunió asseguda, sí que li pots dir, o sigui, demà Pere Aragonès, i jo crec que això sí que ho farà quan saludi
per
Macron. No, perquè estarà com a anfitrió, llavors quan el saludi, benvingut aquí a Catalunya, tal.
Oye,
per
cert, mírate el...
estem molt interessats, ja ho parlaran dins, però estem aquí com a catalans i també com a espanyols, estem molt interessats al corredor mediterrani, que vostè, tal. Aquí demà, bàsicament, o principalment, el que França ve és a presentar, a protocolaritzar aquest acord, que és molt important, de la connexió aquesta persona Marsella, per transportar gas hidrogen verd.
Sí.
I això és una cosa important, perquè a més posa Barcelona, posa Catalunya, posa l'estat espanyol, en un moment que hi ha, amb la guerra d'Ucraïna, etc., hi ha un problema energètic que s'ha fet palès claríssim a Europa, això per la situació geogràfica de la península Ibèrica propera als llocs on hi ha molt de gas, com pot ser Argèlia, Líbia, Marroc, la posa en un lloc molt, molt preeminent i molt important, i això és molt important que França...
Vol dir que es parlarà d'això?
D'això segur, això serà el principal triomfo. Després hi haurà altres coses, i entremig estic segur que Pedro Aragonès, alguna de les coses que li hagi enviat a Sánchez també ho comparteix, perquè el del corredor mediterrani, això ho comparteix moltíssima gent, però és que no hi ha manera de...
Perdoni un segon, allà on es trobaran el senyor Macron i el senyor Sánchez, allà la sala on s'asseguran amb uns sofàs, allà també serà el president de la Generalitat, o no podrà ser?
El moment que comenci la reunió tècnica, al moment que s'assegui un govern a la dreta i un govern a l'esquerra, o un govern davant i un darrere, per no polititzar la reunió, un davant i un darrere...
Quanta estona estarà el president de l'Esquerra?
Un moment, ens apunta Marc Martínez Amat, cap de política de RAC1, que la Moncloa ha dit, o ha explicat, que en una trobada que han fet, que els temes de Pere Aragonès estaran inclosos en la trobada. De la carta que va fer Pere Aragonès, Pedro Sánchez traslladarà
És un sistema, però Pere Aragonès in person no podrà oficiar.
Bueno, és el que ha dit, clar, com no et colis, posis un taburet.
Clar, el Robert ens diu, recordeu la trobada del Pedro Sánchez amb Biden, que va ser una correntuda en un passadís a Brussel·les.
Sí, però com ho va vendre Pedro Sánchez?
Això, i el portaveu del govern va vendre-ho a la premsa dient que havia estat una trobada fructífera, doncs això farà Esquerra demà, diu el Robert, i ho vendran igual.
Bueno, parlem d'això serà demà, veurem demà, què passa demà al matí. Ara deixi'm preguntar-li sobre els pressupostos, perquè aquí va haver una trobada on, per cert, el Telenotícies del cap de setmana em van connectar tres cops. Dic, bueno, si connecten tres cops amb aquesta trobada
és que...
Pere Aragonès Salvador Illa, vaig pensar, això és que aquí ja sortirà l'acord. Però, bueno, les tres connexions no es van fer sense acord. La pregunta és, a dia d'avui, el govern assegura que ja ha tancat tots els números, que només queda un sol punt per arribar a un acord de pressupostos amb el PSC, que és el del quart cinturó entre Terrassa i Sabadell. Els socialistes, però, neguen que només quedi per negociar el futur d'aquesta infraestructura. El PSC assegura que encara cal un pronunciament clar sobre el famós Hard Rock i a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Com ho tenim, això?
Jo gairebé m'atreviria a assegurar amb el 95% de marge, o sigui, de no marge, un 5% o més de marge d'error, que hi haurà pressupostos i que ho firmaran aviat. Ara, estem en el moment de la gestualització. Hi ha diversos factors que fan que Esquerra es faci de pregar i es faci el dur, i es poden entendre, es poden entendre. Miri, això que estàvem parlant ara, la cimera, clar, la cimera, que Esquerra Republicana estigui allà manifestant-se en contra de la cimera que ha organitzat Pedro Sánchez, el líder del PSOE, Emmanuel Macron, etc. Home, imagini's, ja, a part de la sensació dels assistents i del govern espanyol i tal, mediàticament, vostè s'imagina que digués, no, el PSC li salva la vida aprovant-li els pressupostos a Pere Aragonès mentre s'estan manifestant en contra d'un acte d'estado, o sigui, això és aquesta posició que potser no tenia gaire marge més d'Esquerra de fer en aquests moments, i s'hagués trobat igual qualsevol altre president, també amb les circumstàncies de no tenir una majoria molt clara parlamentària. Aleshores, això és un factor. L'altre és que Salvador Illa es fa pregar. I es fa pregar perquè, entre altres coses, doncs miri, a l'estiu, al mes de juny, juliol, ja es tenia la mà, deia, tenim la mà estesa per aprovar els pressupostos, pim, pam. I Esquerra no deia res. No solament no deia res, sinó que va fer una cosa que va empipar bastant el senyor Illa, i també s'entén, que és anunciar que havia arribat un acord amb Comuns. Sí. Iniciativa eren els d'abans. Però vaja, són la mateixa
cosa. Es va enfadar perquè primer va dir això.
En Comuns, sí. Ah, però clar. Això Esquerra i Pere Aragonès ja ho ha fet diverses vegades, perquè va aprovar els pressupostos l'any passat, començant la investidura començant amb la CUP, si ho recorden, i després amb Junts.
Amb
I això va viciar bastant que l'entesa sempre problemàtica amb Junts. I després els pressupostos de l'any passat també els va aprovar d'aquesta manera, primer pactant amb el petit. Aleshores, és clar, Esquerra, miri quines coses, Esquerra, els tres punts de principal discussió són els punts que Esquerra no li empipen tant, però als Comuns els empipen molt, que és l'ampliació de l'aeroport, el Hard Rock, que és un casino, un macrocasino allà a Tarragona, al costat de PortAventura, i el tercer és la M40.
Vol dir que si arriba aquest acord, aquest pacte entre Esquerra Republicana i PSC, aquest primer acord que aquesta fotografia que es va fer a Pere Aragonès
Amb els comuns,
que no recordo el nom.
Jèssica
Albiach.
Va ser una fotografia...
No, però no el trencaran, aquest pacte.
Home, però sí, però perdoni un moment, no? A veure, bueno, no trencaran. Aleshores, aquí què passa? O sigui, a veure, si una de les grans defenses de Comuns és la no ampliació de l'aeroport del Prat, el no Hard Rock Café i el del quart cinturó, no sé exactament quin posicionament, si finalment amb els pressupostos del govern català el PSC i Esquerra Republicana arriben a l'acord de fer tots aquests projectes, Comuns seguirà donant suport d'aquests pressupostos?
Saps què passa? Que això no està en els pressupostos, està a l'acompanyament, com sigui, a gira al voltant dels pressupostos, i aleshores els comuns sí. El que faran és enfadar-se. Però és que tampoc poden deixar llavors caure... És que fan falta tres. És que escolti, els
diputats... Els comuns també estan en contra, del quart cinturó.
Sí, estan en contra.
Doncs aleshores què passa? Que en política tot val. O sigui, no, jo me'n vaig a Pere Aragonès, em faig la foto. Sí. Jessica Albiach, es fa la foto, surten els dos, Pere Aragonès, Jessica Albiach, estem conformes i tal. Estan conformes amb tres qüestions clau que ara mateix són la discussió amb el PSC. Arribaran a un acord amb el PSC i els comuns s'ho tragaran.
És que, a veure, els comuns tenen els diputats que tenen i el PSC té 33, perdoni, els mateixos
Esquerra
Republicana.
Per variar, és enganyar el personal, com sempre.
No, aleshores...
Home, sí, clar, perquè si jo he votat comuns i he votat, i en aquest cas estic en contra de l'ampliació del Prat, i resulta que estic en uns pressupostos que s'aproven amb el PSC i tiren endavant l'ampliació del Prat,
Què estic fent aprovant aquests pressupostos?
Doncs buscar un redactat que sigui una, bueno, un pacte, una renúncia per aquí, una
política,
per allà,
comèdia a la plaça, com sempre. Si és que...
Pues afluixem per aquí, tirem per allà i salvem la cara tots plegats, però és que si no, no hi ha pressupostos.
Bueno, sí, sí. Miri, però aleshores... Doncs, si
calen un mínim de 68 diputats. I entre Esquerra i el PSC...
Per tant, Comuns, Comuns, perdoni, Comuns se l'envaina.
Jo crec que sí, però... Clar, però perquè... a canvi d'alguna altra cosa, que no sé en aquests moments no la sé de quina, però segur que hi haurà alguna negociació de...
No, perquè clar, al final aquí tots fan la foto, molta foto, però la veritat...
És, molta indignació.
Miri, molta indignació, però clar, molta fotografia, però sí. Al final els tres projectes que tu estàs en contra, pues, es tiren endavant. Aleshores tu menges.
En els pressupostos aquest any hi ha moltes partides per temes socials. I això, evidentment, als Comuns sí que els... Al Comuns i a tothom, li interessen els temes socials. Hi ha molts Comuns. I, si no hi ha pressupostos, tot això que és nou d'aquest any, decauria.
No, que és evident que hi ha d'haver pressupostos. Exacte. Això està claríssim.
Exacte. O sigui que és això. I després, escolti, és que al final els resultats de les eleccions et donen un número de diputats i hi ha el que hi ha. Llavors, esclar, bueno, si vols tenir despesa específica...
Sí, però aleshores no cal tanta foto i treure tampit, perquè al final fas
jo crec que això ho va fer Esquerra com per pressionar una mica, però està... No,
pressionar qui?
El Salvador Illa, els socialistes. I el Salvador Illa sempre recorda, amb el seu posar i la seva elegància i ironia, que qui va guanyar les eleccions és ell. Van empatar amb Esquerra en quant a diputats, però amb vots va guanyar el PSC.
I deixem d'una cosa, de l'ampliació del Prat, del quart cinturó i del Hard Rock, està el PSC. Vol tirar endavant això i estan d'acord amb Junts.
Sí, sí. I a la Diputació de Barcelona quin acord hi ha en aquests moments?
PSC Junts.
Vale. Em permet que li digui una cosa que li aclarirà una mica més la situació, també. Divendres de la setmana passada, si avui estem...
Divendres,
va haver-hi un sopar...
Dimecres o divendres? Avui és dimecres.
No, jo crec que és divendres de la setmana passada. Crec que és divendres, o potser era dimecres... Ara, la setmana passada.
Sí, bueno, deixem-ho amb la setmana passada.
La setmana passada hi va haver un sopar d'alt nivell, amb el Salvador Illa de convidat, on hi havia tothom del món econòmic i empresarial i comercial de Catalunya. Hi havia entitats com el RAC, hi havia la Pimec, el Foment, la Patronal, hi havia Barcelona Comerç, empresaris, el poder econòmic de Catalunya. I li van dir a Illa que, escolti, es deixés de tonteries i que necessitàvem els pressupostos. O sigui que jo crec que de cap de les maneres Illa deixarà que no hi hagi pressupostos. Ara, es fa valer perquè diu, escolti, recordo que jo sóc el primer i a mi no se'n tracta, o sigui, el que vam guanyar i no se'n tracta així. Segona, la propera vegada que vulguis negociar alguna cosa, senyor Aragonès, president Aragonès, primer vine a veure els grans. I els petits, allò, mira, per tapar forats al final. I des del mes de maig-juny, us estem tirant la mà, dient, escolta, estem aquí per parlar dels pressupostos, etc. I ara ens veniu de pressa i corrents a finals de desembre. Aquests són els factors.
Però podria ser que si no hagués fet primer dels Comuns, potser ara no tindrien el suport dels Comuns.
Potser també. Potser
es
tractava...
I aleshores els hi faltarien aquests dos diputats que diuen...
Dels Comuns.
És que les coses han canviat perquè... S'ha de contemplar que el govern, en el moment que Illa es tenia a la mà, el govern era amb Junts, Esquerra i Junts. I els pressupostos, també hem de recordar que aquests pressupostos, la base principal, després diran...
No, que han canviat coses, diu.
Sí, és el que... Després diran que no, ho hem personalitzat, hem fet modificacions, sí, però la base, la base...
Ja està feta.
La va fer Junts per Catalunya, la va fer el Jaume Giró.
Exacte.
Esclar, llavors tot, han passat moltes coses, estan passant, i les que passaran.
Per què
en conseqüència...
Què vol dir? Què vol venir a dir?
No, home, no, ja l'he dit abans, a partir de demà jo crec que serà això un pimpa, i les eleccions aquí a Barcelona i a tot, i les eleccions municipals seran molt dures. I el judici de Laura Borràs...
Bueno, molt dures. De moment han començat amb un sopar aquí de fair play entre l'alcaldessa Colau i Xavier Trias.
I el bé que els hi va als dos, perquè si parles amb la gent, sembla que ara l'Ajuntament de Barcelona és un mano a mano entre un i altre, entre el Colau i Trias. Trias, i no els hi va fer tanta gràcia a Collboni i a Colau, exacte, sí, sí.
Deixem comentar-li també una de les qüestions que són d'aquesta tarda, i és que l'advocacia de l'Estat demana que Llarena inclogui desordres públics contra Puigdemont. Pablo Llarena no té pensat acceptar la petició de la Fiscalia que reclamava això, aquesta imputació a Carles Puigdemont pel nou delicte de desordres públics agreujats, però ara s'hi ha afegit també l'advocacia de l'Estat demanant això. I tot apunta que mantindrà Llarena, veurem si aguanta la pressió o no, la petició d'entrega de l'expresident pel malversació i desobediència. Quin timing creu que viurem aquí? Perquè aquí dona la sensació que hagin canviat la llei, no hagin canviat la llei, a Puigdemont el volem a la presó i durant molts anys.
Miri, porto aquí un document que, bueno, un paper que he imprès abans. Joaquín Urías, sap qui és Joaquín Urías?
Sí.
No? I ha fet unes, fa un parell d'un dia, ahir o abans d'ahir, va fer una, ha escrit unes declaracions i li trec dues coses. Bueno, Joaquín Urías, pels que ho escoltin i no ho sàpiguen, és professor de dret constitucional titular de la Universitat de Sevilla i va ser lletrat del Tribunal Constitucional. Vull dir, aquest senyor, atenció, alguna cosa hi entén. Per cert, ell personalment diu que no és partidari de la independència de Catalunya, però sí de més autogovern. Bé, això a Madrid ja és un mal assumpte.
Mal presagi.
Vale. Doncs ell diu que creu que la situació de Puigdemont empitjora, perquè si Espanya demana l'extradició per malversació, això, com que és un delicte de fons contra els fons públics, és més fàcil que els països europeus ho entenguin, és més fàcil que ho entenguin. I també diu que està convençut, ell, Joaquín Urías, diu que Oriol Junqueras no es podrà presentar a les pròximes eleccions perquè Llarena no li retallarà de cap manera la inhabilitació en processar-lo per malversació. Jo estic molt d'acord amb el que diu el professor Joaquín Urías. No sé si les coses aniran exactament així, però que són les peces de caça major. Especialment, a Junqueras ja l'han vist a la presó, a Puigdemont no. Això els hi costa molt a Madrid, en molts ambients, especialment en els ambients judicials, els hi costa moltíssim pair-ho. Això de la sedició, etc. Llarena el que vol primer, abans que res, és salvar la cara, perquè recordem que ha fet amb les seves primeres euroordres va fer el ridícul. Va fer el ridícul, li van tombar Alemanya, Bèlgica, Itàlia, França, Escòcia, allà on tarava, patapam, se li carregaven. Aleshores, ara i anem, és que estem tornant a la partida, a la casella zero de la partida. El tribunal de Schleswig-Holstein, que a Madrid, o sigui, quan manda la primera detenció de Puigdemont, que va ser tornant d'Escandinàvia a Alemanya, al costat d'Hamburg, no? Schleswig-Holstein. Doncs allà, al Tribunal Superior, perquè a Alemanya tenen els tribunals superiors, no hi ha una cúpula, sinó que cada land, cada estat, té el seu tribunal amb rang de Tribunal Superior. Que a Madrid se n'enfotien, deien, un de província, és un tribunal de província. No. I en dret penal a Alemanya pesa molt. Doncs escolti, ara estem tornant, tots, l'advocacia de l'Estat, el Llarena, l'altre, a el que em van dir els alemanys. Què van dir els alemanys? Que no concedien l'extradició perquè no hi veien rebel·lió, no hi veien sedició, en tot cas, desordres, i inclús van fer una comparació amb uns problemes que va haver-hi a Frankfurt amb l'ampliació de l'aeroport, que van tallar carreteres, etc. I va dir, és equiparable. Que això, bueno, la premsa de Madrid, però que s'han creït... Sí, bueno, doncs ara anem a això. I llavors també afegien els alemanys al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein que podia haver, que hi havia segur desobediència, això segur, això ens ho hem vist tots, i que podria ser que hi hagués hagut també malversació. Val. Aleshores, a partir d'aquí, això ho van dir els alemanys, però escolti, és el que estem dant uns i altres. Llarena juga, aposta tot al tema de la malversació agreujada. Aleshores, el mateix Joaquín Urías, ja no vull tornar-lo d'això, el mateix Joaquín Urías, la defensa de Puigdemont, Boye i altres juristes, diuen que això, a veure, no queda clar que els hi concedeixen extradició per això, perquè és clar, perquè sigui extradició agreujada amb el canvi normatiu que hi ha hagut ara, cal que hi hagi lucre, ànim de lucre, o sigui que sigui agafi diners públics per ficar-se'ls a la butxaca. Mm. I en aquest cas va ser per fer uns actes que, segons la sentència del Tribunal Suprem, estaven vinculats estretament a la sedició. Clar, la defensa diu, la defensa de Puigdemont diu, escolti, si la sedició ja no existeix i la malversació estava vinculada a fer la sedició, doncs pot quedar la cosa no res. I això em sembla que l'advocacia de l'Estat i també els fiscals s'han donat compte i han dit millor demanar les dues coses, demanar desordres greus, que ja els alemanys deien això potser podrien ser desordres greus, i anem en compte que la malversació, si ho juguem a tot o res a la malversació, com que és aquí, és un cas claríssim que no és agreujada, això els belgues, els alemanys, els escocesos, qui sigui, ho veuran també. Escolti, és que aquí no hi va haver ànim de lucre, en conseqüència no li podem donar l'extradició per malversació si no hi ha ànim de lucre. Però, en canvi, si jugues les dues, i acabo, les dues cartes, la de la malversació per una banda agreujada, que te la poden tombar, com diuen juristes experts, i la de desordres públics, que seria més assumible, home, o per una o per altra, podrien portar altra vegada Puigdemont a Espanya, que és el gran objectiu.
Però perdoni una pregunta. Després de tot el que ha passat, tots aquests tribunals europeus, si ara comencen a veure una altra vegada aquestes ordres que portin cap aquí d'extradició, tot això, no poden veure que hi ha com una persecució política cap a una persona, independentment que sigui qui sigui, però no, diuen, escolti, aquest senyor me'l van a buscar primer per això, després per allò, ara per una altra cosa. Escolti, sí, aquí què passa? Vull dir, els tribunals també han de pensar, escolti, això sembla que sigui el dimoni, que perseguim el dimoni, a què els hi passa a Espanya?
Està clar. Però, no, això està claríssim, però, en tot cas, des del primer moment...
Ja és a dir, un jutge pot veure-ho, que això és una persecució.
Sí, però jutges, que això Llarena sembla que no ho interpreta gaire, perquè ara, amb aquestes determinacions darreres que ha fet, està clar que està intentant-se carregar la reforma del Codi Penal. I els jutges no són polítics, i els jutges són funcionaris, altíssims funcionaris, bueno, sí. Que el que han de fer és aplicar el dret segons les normes, segons les lleis establertes.
Això és la teoria.
La Constitució, el primer article, diu que la sobirania a Espanya recau en el poble espanyol, que ho vehicula mitjançant diputats i senadors, o sigui, les cambres legislatives. I els jutges el que han de fer és el que aproven el Congrés i el Senat, aplicar-ho, els hi agradi o no els hi agradi. Llarena no ho fa, això.
A tot això, clar, a finals de gener d'aquest mes, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'haurà de pronunciar sobre la immunitat de Puigdemont. Això també suposo que comportarà moviments al Suprem.
També.
En el cas de que decaigui la immunitat de Puigdemont, què passarà?
Doncs activaran les euroordres. En aquests moments estan en suspens. Les euroordres estan en suspens. La qualificació és el que ha dit Llarena, els fiscals, tot això són qualificacions, però les euroordres estan aturades, perquè fins ara les 6 o 7 vegades que les han presentat a diferents països d'Europa els hi han tombat, i a més cada vegada hi ha allò que deia el senyor Marcelí, els jutges diuen, no, escolti, se'ls hi veu el llautó. Per això Llarena ara m'aixaca amb el tema de la malversació, perquè quan hi ha malversació, el que passa és que d'aquí queda bastant clar que no hi va haver-hi malversació per la butxaca, però quan hi ha malversació, això sí que la justícia europea i la justícia mundial s'ho mira malament. I, és clar, tema polític és una cosa, i quan hi ha caler públic que desapareix és una altra.
Escolti, abans, i per acabar, parlàvem de les eleccions municipals, calendari electoral, poc més de 4 mesos per les eleccions, ja van sortint algunes enquestes. Li ha sorprès finalment la renúncia de Sandro Rosell, que diu que el va convèncer Xavier Trias, o què ha passat aquí? O les enquestes no... Perquè a mi em consta que estava pendent Sandro Rosell d'una enquesta, d'una enquesta al voltant d'uns 5.000, que és una mostra molt gran,
molt,
de 5.000.
Molt cara.
I per això dic molt car. Sí. Bueno, però Sandro Rosell se'n pot fer, si vol, d'enquestes. Sí. La pregunta és, potser la cosa no anava tan sobrada com... O què ha passat aquí?
No, sembla que... Sí, ell mateix ho ha admès, no?
Bueno, ja ha dit que li va demanar Xavier Trias i que ell va renunciar. Bueno, això és el que ens expliquen. Jo, com que sempre vaig una mica més enllà, aquí ha passat alguna cosa més.
Sandro no tenia tampoc cap interès a ser un Manuel Valls. És a dir...
Més ho va dir, si no guanyava se n'anava a casa. Clar,
per guanyar... No, i per guanyar és molt complicat. Amb l'aparell dels partits...
Sí, però per guanyar, perdoni, va guanyar Ernest Maragall les eleccions.
Sí.
però no ha estat alcalde. Qui ha estat alcalde és la senyora Colau, gràcies a Manuel Valls.
Manuel Valls,
clar, vostè diu, va guanyar...
I a Collboni.
I Collboni, que, bueno, sí, sí, que sempre està allà... allò que se'n diu l'argot ciclista xupant roda. No, perquè és així, l'argot ciclista és així.
Raimon Pulidor.
Exacte, allò esperant a veure si es despista la de davant i pam, i passa. Però vull dir, clar, aquí... Sandro Rosell, si l'argument és molt... Vostè diu, és molt difícil guanyar o no? És com Xavier Trias amb alguna enquesta, per exemple, la de La Vanguardia, que el dona guanyador. Però no, això no vol dir res, perquè vol guanyar Xavier Trias, pacta una altra vegada, es torna a fer el pacte Colau-Collboni, s'ha acabat el bistec.
A les eleccions municipals és diferent de les autonòmiques i les generals, que s'obre, si no hi ha investidura en 2 mesos, s'obre un període, després automàticament els 2 mesos següents es tornen a convocar eleccions. No, no. A l'Ajuntament, si en 15 dies no hi ha alcalde, queda proclamat automàticament alcalde el cap de la llista que va quedar en primera posició. Això és un notable canvi, és un notabilíssim canvi, perquè...
Sí, però ja veu que aquí no van passar ni 15 dies.
No, es va apurar fins al final, quan ja anava a ser l'Ernest Maragall.
La història que algun dia s'escriurà, sí. Miquel Iceta va ser el gran artífex.
I alguns prohomes de la societat catalana.
Sí, per això li dic. No, per això dic que potser tornem... Vull dir que, clar, això que diu vostè de la importància de guanyar, bueno, no té tanta importància.
Quedar primer en els municipals és molt més que... Sí, sí, en aquest cas...
Bueno, Sandro, què diu? Que ho tenia difícil...
I a Madrid em sembla que la Manuela Carmena també
va
ser la primera,
guanyar,
però
sí.
En canvi...
Bueno, tenim l'alcalde...
El senyor del PP.
Sí.
Doncs Sandro Rosell tenia una enquesta bona i un flaire, perquè això també és polític, és com Trias, vull dir, van al carrer a veure l'ambient que hi ha, i sí que treia un resultat acceptable, però lluny dels 10, 12 o 14, no? Aleshores, Trias, veu que li va fer això, també ho ha explicat, jo vaig parlar amb Trias i ho va explicar. Esclar, li vaig dir, Sandro, és que tu i jo més o menys defensem el mateix, i si ens presentem els dos, ens perjudiquem entre els dos. I en Trias també tenia enquestes, que anava més amunt, i el Sandro va dir, bueno, doncs per fer de comparsa no em quedaria l'Ajuntament, doncs vinga, ja està. Això és el que jo crec que ha passat. I després, a veure, ell va explicar l'altre dia, no?, que va plegar del Barça per les amenaces de mort als seus pares i tal. Realment, no sé si té masses ganes, la seva mare,
sí, que no volia.
Va dir de cap de les maneres que
no, si el van amenaçar al Barça, imagini's amb un ajuntament com el de Barcelona.
Però escolti, és que a la porta de casa seva, allà a les Corts, sí. li van arribar a disparar, li van llançar trets. Clar, llavors, escolta, arriba un punt que dius, mira tu, fora. No sé si l'alcaldia és més perillosa que la presidència del Barça.
No, jo crec que no. Jo crec que és més perillós la presidència del Barça.
En aquest moment és el que comentava abans, quan vostè m'ha comentat el tema del sopar aquell que van fer. Ara parles amb la gent, escoltes, poses l'antena i tal, i veus que la gent parla de Trias i parla de
Colau.
I això en els dos els interessa, però al final Trias sol no podrà fer res. El que passa és que si Trias queda el primer, com que ara va a les enquestes i això, esclar, Trias ja ha dit ha repetit i reiterat que ell no és esclau, no li marquen ni la llista la farà ell, ni la campanya, ni res. En conseqüència es presentarà per Junts, però serà Trias, la candidatura de Trias. Aleshores ell vol deixar obert la possibilitat de parlar amb l'Ernest Maragall, si convé, parlar amb Jaume Collboni, amb Colau jo crec que no parlarà gaire, però amb els de mi, amb aquests dos, com a mínim sí. Hem de tenir en compte aquesta vegada que hi ha dos partits que en aquests moments tenen representació municipal a Barcelona amb un cert pes, són 6 regidors i 4, que són els de Manuel Valls i els Ciutadans, que totes les enquestes donen que desapareixen. Esclar, això són 10 regidors que s'han de repetir d'alguna manera. En fi, hem d'anar afinant i acostant-nos més a les eleccions per veure què passa. Però seran unes eleccions molt, molt, molt disputades.
Josep Maria Martí i Rigau, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Demà estarem pendents d'aquesta... Sí, mira, 2 minuts i fem un repàs al que ens queda de programa amb altres qüestions del dia.
Versió RAC 1. Andorra, Segona Guerra Mundial. Una família de jueus fuig dels nazis mentre una dona lluita per salvar el fill que du a dins. El fred que crema, nominada al Gaudí a millor pel·lícula, amb Greta Fernández i Roger Casamajor. 20 de gener als cinemes.
Si ets del Club Carrefour, fins al 26 de gener a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Punès tens un 2x1 amb més de 1.500 productes, com en el batut de cacau Colacao Energy Pack de 9. En compres 2 i acumules 5,96 € al proper xec estalvi. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a la nostra mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes, ai, donen molta vida.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
10 minuts i arribarem a les 7. Mònica Folquet, de nou bona tarda.
Hola, què tal?
A veure, més coses. Tenim, bueno, tenim alguna notícia, bueno, algun aspecte important d'aquesta tarda al voltant de les mascaretes, de l'ús de les mascaretes.
Doncs sí, perquè sembla que l'ús de les mascaretes en el transport sembla que té els dies comptats.
Bueno, té els dies comptats perquè si agafes el metro...
Sí, no,
el tant per cent que la porta...
Però l'autobús, majoritàriament, la gent la porta.
Bueno, l'autobús perquè...
Els ferrocarrils, molta gent no la porta.
A l'autobús perquè s'imposa el criteri del conductor que, fins i tot hi he vist que en més d'un ni de dos no els ha deixat pujar si no es posen la mascareta.
Passa que al metro no hi ha ningú que vigili, esclar.
No, metro.
Yo me lo pongo de taparrabo cuando me hacen el láser. La FF2 esa.
El metro, re,
el cas és que fa gairebé 3 anys que anem amb la mascareta a la butxaca i tot apunta que a primers de febrer podria deixar de ser obligatòria, com dèiem, en el transport públic, als espais sanitaris, hospitals, etc. No, s'hauria de continuar duent.
El que no acabo d'entendre, disculpa, és el fet d'haver-te de posar la mascareta a la farmàcia.
No, no, perquè és una zona sanitària.
Sí, però a veure, quina diferència hi ha entre entrar a una farmàcia o entrar a un forn?
Bueno, els productes que se venen.
Se suposa que entres a la farmàcia perquè no estàs bé, perquè
perquè no et trobes bé i necessites
moltes vegades demanes el consell del farmacèutic i perquè estàs malalt, tens algun símptoma, alguna cosa que no està bé, per tant és un espai on
però pots també concentrar... aquesta persona que està malalta també entra igualment a un forn o entra a un estanc o entra a qualsevol lloc, sí, és però, que aquest argument no s'aguanta.
Però estadísticament...
És que són uns arguments de passo que t'emboli.
Però estadísticament si vostè se troba...
I quina diferència entrar, no sé, és que repeteixo, amb un forn, amb un estanc, amb un...
Pot coincidir a dintre de la farmàcia, per exemple, amb gent gran que va buscar
com
els medicaments...
Com amb un súper que van a comprar una xirimoia.
M'encanta la xirimoia.
Són els temps de xirimoies. Bueno, és igual, és un kiwi. Encara no n'hi ha, per cert, d'Austràlia no n'hi ha. Els que
hi ha, mica,
no sé. són pròstates.
Has provat lo de Grècia, lo kiwi de Grècia?
No els he tastat, aquests. Però, clar, vull dir que no té cap... Cada vegada dius, hòstia, entres a la farmàcia, venga, la mascareta. Bueno, digues.
Són roca.
Doncs La Vanguardia, que cita fonts pròximes a la ponència d'alertes del Ministeri de Sanitat, explicant que s'ha d'acabar d'avaluar l'impacte de la situació epidemiològica de la Xina, però que la primera setmana d'obertura de vols des del gegant asiàtic no ha tingut una afectació de moment a l'Estat. De fet, les dades apunten a un descens de casos de Covid i la mateixa ministra de Sanitat, Carolina Darias, deia aquest matí en una entrevista a la SER Les Palmes això.
Pronto. Queda un tiempo para valorar esto y a partir de ahí ya podremos tomar la decisión. Nosotros hemos ido con una manera muy responsable siempre, de la mano de las personas expertas, y lo vamos a hacer siempre, porque su criterio, su excelente criterio, su trabajo y sobre todo la excelente campaña de vacunación que nos hace referente a nivel mundial contra la COVID hace que estemos en esta situación.
Doncs això, aviat, diu la ministra.
Més coses d'aquesta tarda, el Barcelona Beach Festival cancela l'edició d'aquest any. No sé si us en recordeu.
No, és que no sabia ni que existia.
Sí,
és que
hi ha tants festivals.
M'acabes de parlar d'un festival que es cancela quan no tenia coneixement ni que existia.
Ara te'n recordaràs. Bé, la promotora Live Nation alega que Sant Adrià de Besòs no li atorga la llicència. Us en recordareu que l'any passat hi va haver molta polèmica perquè s'havia de fer aquest festival al final es va fer, però in extremis.
S'havien venut entrades, no?
S'havien venut les entrades, permisos. Però no acaben de tenir tots els permisos. L'Ajuntament deia que faltava documentació en tota la tramitació i finalment van arribar a un acord amb la promotora hores abans d'obrir les portes.
Me están jodiendo los políticos.
Després d'aquesta experiència, tampoc s'acaba d'entendre que aquest any, en fi, hagin insistit en fer-lo al mateix espai, però han insistit i el que ha passat és que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs els ha denegat directament la llicència d'activitat. Ara la promotora el que diu és que, en fi, que buscaran un espai alternatiu que compleixi les condicions de cara al 2024.
Pues mucho mejor hacer una fiesta rave, ya está. Te vas ahí con los tetes, con un camión, con el grupo electrógeno, la música. Ya te lo montas tú. Sin permiso, sin nada, los días que quieras.
Destrossar el medi rural i tot això.
Tu estàs a guai.
Va, que acabarem amb el Barça, no?
Amb el Barça, sí, perquè al marge del traspàs de Memphis de Pai a l'Atlètic de Madrid, que això ja ho han explicat al butlletí, no ho ha estat el cas. Sí, han explicat que s'ha tancat aquesta operació.
Han tancat el Memphis?
No recordo la xifra exactament.
No m'ha estat el cas,
parlàvem amb el Josep Maria.
Passa-me ja, però ho han dit el director. El butlletí, no estàvem amb el Josep Maria, que estava aterrant.
Estàvem parlant amb ell.
O sigui, ja m'ho dones per fet, que el traspassen.
Sí. Això és
sempre
que...
estem regalant jugadors a l'Atlètic
de Madrid. No, regalant no, amb un traspàs.
Amb el Griezmann, perdona.
No,
hem fet el Ruc i el Reruc.
I el Suárez, que ja sí que marcava gols.
Sí, amb el Suárez regalat també. Un altre. Suárez regalat. El Griezmann vam fotre els calés. Ara el Memphis.
Aquí no hi anava allà.
Aquest de l'Atlètic de Madrid no regalen res, al contrari. Puntades de peu es regalen.
2,5 milions.
Va! Tirat de preu.
Home, va!
Tirat de preu. Regalar-li a Jesús Gil.
Regalat.
Els hi donaré jo.
Què va costar el Memphis Depay al Barça? Va costar una clarada, aquest,
Què va costar?
Jo no sé què passa amb el...
Però és que som rucs amb això, comprem car i venem barat.
I regales.
Al revés del que s'ha de fer.
M'apunten que va venir gratis. Ah, bueno, si va venir gratis, treuràs 2 milions.
Això és misèria, pots treure el doble.
El suat. Més conegut com el Suárez.
Sí, sempre està Suárez.
Sempre està Suárez. Per això no marca tant, perquè la pilota li llisca...
Perquè,
de...
No, i que la Suárez...
Bueno, el que deies... No, és que no ho sabíem, que no.
En cas, perdó, si no hi hagués encapçalat la informació per aquí, però en relació amb el Barça, us porto les indicacions que hauria donat el club a l'hotel de Ceuta, on s'allotjaran. Indicacions pel que fa al menjar. El diari El Faro de Ceuta publica suposades peticions gastronòmiques dels blaugranes que inclouen, per exemple, 8 racions de salmó, una d'elles molt feta i amb un daurat molt intens per Dembélé.
Màgic.
Arròs 3 delícies, però fet, com ara us explicaré, arròs bullit, saltat amb gamba llagostinera, pit de gall d'indi, fumada, tallada en cubs petits d'uns 0,5 centímetres aproximadament, truita d'ous ecològics tallada en d'ous petits,
màgic.
Sal, pebre, salsa de soja, gingebre en pols, xarop d'arce, oli de sèsam i pell ratllada de llima. Penne rigate amb salsa napolitana i alfàbrega. Pasta de llegums amb pesto que inclou mozzarella i pinyons. Quinoa amb verdures i tires d'heura, que és aquest substitutiu de pollastre.
Tot això ho tenen? Vull dir, o has de portar coses a Ceuta? Has de...
I saps què ho fa, això, no? Tot això la Sílvia Tremoledes, la senyora...
Sí, que és la dietista del Barça.
La esposa de les americanes.
Sí, sí.
Doncs mira, daus de moniato rostit amb romaní, sal i oli d'oliva verge, puré de patates fet amb passapuré i varetes, verdures a la planxa, etc.
Si amb el moniato hi ha dines i sopes...
Sí, bueno, calla.
Ui, a què ha passat?
Doncs que hem acabat. Això és el que ha passat. Ho acabes de dir. Campana i s'acabó.
Sí, que vols tu.
RAC1. Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
Des de 1959, sempre al teu costat, t'acompanyem.
Espacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé ni em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.